Hola, bona tarda. Un grup de manifestants ja ha tallat la travessera de les Corts de Barcelona a la cruïlla amb el carrer Arístides Mallol en una de les primeres accions previstes per la convocatòria de Tsunami Democràtic amb motiu del partit de futbol Barça-Madrid de Lliga, que comença avui a les 8 del vespre. És la mostra del compliment d'aquesta convocatòria. Els primers aficionats que entraran a l'estadi ja es concentren també en aquests moments a les escales d'accés al Camp Nou. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, recordem-ho, han desplegat un dispositiu sense precedents al voltant de l'estadi i de l'hotel Sofia, on s'han concentrat el Barça i el Madrid. Els dos clubs, al mateix hotel, a escassos metres del Camp Nou, protagonitzen un fet del tot inusual. Poc abans de les 6, tots dos sortiran ja cap a l'estadi escortats per la policia. Canviem de qüestió, però seguim en plana, en aquest cas ja més estrictament política, i és que la sessió de control al Parlament ha estat marcada per la protesta anunciada per Tsunami amb motiu d'aquest Barça-Madrid. Quim Torra ha remarcat a la seva intervenció que el govern té el deure de defensar les protestes democràtiques i pacífiques. La líder de Ciutadans, Lorena Roldán, ha preguntat al president català si anirà al Camp Nou vestit de president o de CDR. Ha estat un dels moments de més tensió avui a la sessió plenària. I Ryanair es troba sota el punt de mira. El Ministeri de Foment vigila la legalitat dels nous contractes. Inspecció de Treball investiga si el contracte dels treballadors de la base de Girona s'ajusta a la llei i avisa per carta la companyia. En plana cultural us proposem avui un concert al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre a Barcelona amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre i diferents veus que interpretaran Cavalleria Rusticana, Pagliacci de Mascagni, Leon Cavallo. Serà amb la direcció d'Enric Nanasi.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'abraçar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre. Bé, en realitat ara no et vull atendre. No, perdó, sí que et vull atendre, però saps què? Jo passo! Hosti, tu, mai m'hauria imaginat que el cuir de cançoneta m'aniria que ni pintada. Com era? I el Josep va dir, comparteix la grossa, i jo vaig dir, jo passo!
El 31 de desembre és el sorteig de la grossa de Cap d'Any. Corre a buscar el teu bitllet i feliç vida nova. Loteries de Catalunya, tria-les, tots hi guanyem.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel et desitja bon Nadal i Jan Van 25.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimecres i passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. De nou amb vostès, disposats a parlar de salut, amb experts en geriatria, un temps realitzat per professionals amb la intenció de donar suport i ajut a les persones de la tercera edat. Avui tindrem una persona que, entre altres activitats, dedica part de la seva vida precisament a la vida i fer la vida més feliç a les persones que viuen en una residència. També parlarem de feina, amb la borsa de treball, la consulta del treballador social... Sobretot, no s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Avui el Josep no estarà amb nosaltres, però ens consta que ens està escoltant. Bona tarda, Josep. Avui, a la consulta del treball social, tenim la borsa de treball també, en Carles Reixac, com sempre. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
Fer exercici i hidratar-se són dos elements importantíssims per tenir una bona qualitat de vida. Si sortiu a caminar, heu d'evitar les hores de màxim calor. Protegiu-vos del sol amb gorra i roba adequada. Anar per l'ombra i emportar-vos l'ampolla d'aigua. I recordeu, quan feu exercici, heu de beure abans, durant i després de l'activitat física.
Bé, amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'absència del senyor Josep de Martí, els presenta i condueix els convidats en Carles Reixac. Ell és treballador social, especialista en dependència i gent gran. I qui us parla? Marc Rius. Carles, endavant. Bona tarda. Benvingut de nou.
Bona tarda, Marc. Mira, avui comencem, si us sembla, amb un tema.
Sí.
Ja fa uns mesos que van venir al programa, entre altres convidats, el projecte Radar de Barcelona.
Sí.
I també van venir de la Fundació Abismón.
Sí, senyor.
Que són dues entitats que, per un costat, el que volien era detectar situacions de soledat de la gent gran, és a dir, que la gent gran, quan està sola, poder-ho detectar, i, per sí. altra banda, volien combatre aquestes situacions.
Sí.
I llavors, sobre això, porto avui una notícia, s'ha publicat fa pocs dies, i és que és una notícia una mica preocupant.
Sí.
Perquè, pel que es veu, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en el seu informe de 2018, que acaben de fer ara mateix, han publicat fa poquet,
sí.
diuen que a Barcelona ciutat quasi 90.000 persones grans viuen soles.
Clar,
és una xifra bastant demolidora, penso jo.
Sí, home, i tant, carai.
Clar, aquesta xifra el que vol dir és que a Barcelona ciutat, 90.000 barcelonesos de més gran de 64 anys viuen sols. Però és una xifra històrica perquè mai en Barcelona havien viscut tanta gent gran sola.
És trist, això, és molt trist, eh?
Clar, si tenim en compte que més ens comenta la notícia que a Barcelona més o menys hi ha unes 350.000 persones de més de 64 anys. Vale? Si agafem aquest número de 90.000, vol dir que el 21% viuen soles.
Sí.
I, clar, i a més, a qui afecta més això? Homes o dones? A qui afecta més?
Se sap, això, se sap.
A dones.
Dones.
Dones, però per què? Sobretot per...
Perquè els homes potser vivim menys.
Ah, exactament, Marc. Justament és un dels motius principals.
Els efectes de tabac, alcohol i altres coses.
Doncs, sí, clar, és que a més hem de tenir en compte que per comentar aquesta notícia hem de partir de diversos preceptes. Per exemple, sí que és cert que cada cop hi ha més gent gran que viu sola. Però també és cert que cada cop vivim més. Vivim millor. I per tant, clar, hi ha poca natalitat, hi ha molta gent que va néixer al baby boom i cada cop hi haurà més gent que té 50 llars, que d'aquí res tindran 60 i llavors ja poden entrar dintre aquest estudi. El que llavors dèiem això, i a més tenint en compte, com dèiem, l'esperança de vida d'homes és més o menys d'uns 80 anys, mentre que les dones és d'uns 86 anys. Amb tot això, és un repte, per a salut pública.
Sí,
és a dir, com donar resposta a aquesta soledat? Perquè, a més, com diem sempre, no hi ha, la soledat pot ser volguda o no volguda.
Sí, això sí, i tant. Hi ha persones que volen, hi ha persones... Jo m'he cuidat fa molts anys d'anar a buscar... Estava treballant en una empresa, que hi havia monges, i algun dia anàvem a l'hivern, sobretot, aquest temps, al carrer a buscar persones sense sostre, si volien anar a aquestes llars que tenen aquestes senyores, gratuïtament, eh? Els donaven menjar i llit, i molts contents, i altres no volien anar-hi. Havien decidit estar al carrer i no volien anar. Inclús s'enfadaven perquè deien jo no he cridat a ningú perquè em vinguin a tractar de pobre.
Clar, exactament. És a dir, hi ha gent que ho vol o que no ho vol. I quant a aquest estudi, el que demostra és que dintre d'aquest 21%, dintre d'aquest 21%, el 16% dels homes i el 30% de les dones troben a faltar companyia.
Clar.
En menys grau, sempre expressen que en algun moment de la seva vida i del dia a dia troben a faltar, troben a faltar la companyia.
Clar.
I, a més, que tot això, la soledat, l'aïllament, afecta la salut.
Sí,
i és també un motiu pel qual les dones prenen també, entre d'altres, més fàrmacs que els homes.
És clar.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Siguiendo el programa en castellano y para hablar de temas más alegres que no sea la soledad en personas mayores, tenemos con nosotros al tenor Andoni Baraño. Andoni, buenas tardes.
Buenas tardes. Perdona que te corrija, Barañano, que es difícil.
Barañano, perdón, totalmente de acuerdo. Andoni Baraño, tienes toda la razón, disculpa. Primero te presento un poquito. Tú has hecho canto en el Conservatorio Superior de Madrid. En el año 2000 entraste a formar parte como tenor primero del coro profesional de Maggio Musicale Fiorentino. Además, llegaste a interpretar roles principales de óperas como El rapto en el serrallo de Mozart. Luego volviste de Italia a España y también hiciste papeles en Rigoletto, La Traviata, Don Pasquale, El barbero de Sevilla, un montón de papeles. Pero es que además, como si esto no fuera poco, porque tu biografía laboral continúa, has ideado o pensaste en que sería bueno hacer ópera y zarzuela en residencias. ¿Cómo fue eso?
Ya te comento.
Sí.
Realmente, todo, además de todo lo que has comentado, como actividad profesional mía, como tenor, ¿no? Yo también realizo también una actividad de didáctica, también en colegios y en centros culturales, pero también mucho en colegios. Llevo espectáculos didácticos a niños pequeños, ¿no? Y entonces yo en su momento yo dije, ojo, esto que funciona también en los niños pequeños, esto también tiene que funcionar muy bien en los mayores, ¿no? Pero además con más razón, porque yo me di cuenta, lógicamente, que todas las canciones que yo cantaba a los niños pequeños, pues La Dona Inmóvil, Es un Dorma, bueno, realmente canto bastante más en las residencias que a los niños, porque a los niños también hay que hablarles mucho de la historia de la ópera y tal, ¿no? Entonces se alterna parte hablada con parte cantada. Yo dije, jo, esto claro, para los niños pequeños les encanta, pero no deja de ser algo muy novedoso, ¿no? Una música que ellos no están habituados, pero para los señores mayores eso realmente es la banda sonora de su vida, ¿no?
Claro.
Que les trae muy gratos recuerdos, ¿no? Y entonces, efectivamente, propuse este recital en alguna residencia. Empecé en Bilbao, yo soy tenor de Bilbao, ahora estoy aquí por circunstancias laborales trabajando en el liceo en este mes, pero bueno, mi lugar, ¿no? Mi lugar normal de trabajo. No, el trabajo es toda España, ¿no? Pero yo vivo allí, en Quecho, en Vizcaya. Y entonces lo propuse a una residencia de Bilbao, como te decía, y bueno, fue un éxito. Tuvo tal éxito que yo en esa residencia fui todos los meses a cantar a los mayores, ¿no? Y bueno, lo propuse a otras residencias, y en todas las residencias, en prácticamente el 99% de las residencias que voy, pues me invitan sigo yendo, ¿no? Porque quieren que vuelva.
Y Andoni, ¿no? Explícanos un poquito, por favor, ¿cómo es una sesión? Porque claro, estás en muchos centros, no sé si variará mucho de un lugar a otro según lo que te pidan, pero ¿cómo es en general una sesión de ópera y zarzuela en residencias?
Mira, es una sesión, yo la divido en dos partes. La primera parte toco temas de zarzuela, la segunda parte toco temas de ópera. En realidad, realmente me canto muchísimas arias y romanzas, ¿no? Porque estamos hablando de un programa más o menos de 14 canciones. Además, al final de todo ello, o sea, divido en dos bloques, ¿no? Primero zarzuela y luego ópera. Y además luego les canto pues alguna canción como pues alguna napolitana, o les canto también el Granada, les canto alguna canción así a modo de bis, ¿no? Y realmente hasta el momento en todas las veces que he ido siempre ha sido ese el esquema y no hemos movido de canciones porque son muchas, son 12 canciones, incluso a las residencias en las que voy ya 6, 7, 8 veces, ya como te digo, hay una residencia que estoy yendo todos los meses, casi me tiene ahí como fijo también con contratado, pues siempre repito las mismas canciones y ellos no se cansan de escucharla. Cada vez tienes que pensar que ellos son gente, los mayores que yo observo que hay, que ocupan, ¿no? La residencia, muchos de ellos pues están ya en unos grados, hay diferentes grados, ¿no? Pues un poco de demencia o un poco de... y entonces ellos, pues básicamente, no, ellos lo que les encanta es escuchar esa canción, esa música.
Está de recuerdos.
Y, claro, y todos, y para ellos cada... Tengo la impresión de cada día que vas allí, donde repites, para ellos no repites, es como si fuera el primer día.
Antonio, una pregunta. ¿Cómo es la puesta en escena? O sea, ¿cantas a capella o lleváis un equipo playback? ¿Cómo?
No, yo me manejo con una pantalla, con un ordenador, con un proyector. Hay unas bases musicales de cada obra, entonces, y yo canto a capella sobre las bases musicales, ¿vale? Y entonces, lo que sí también hago también es... Cada tema, cada romance o cada día está acompañado de una presentación, un vídeo donde aparecen una serie de imágenes que yo he intercalado que del tema, que pueden ser, por ejemplo, de esa Facilidad Icono de Madrid, por ejemplo, ¿no? De esta romance de Luisa Fernanda, pues lo pongo imágenes de época de Madrid. Entonces, y también pongo el texto a modo de karaoke, de tal manera que esto he visto que el público agradece mucho porque muchos de ellos van leyendo y también como ejercicio, ¿no? Pues supone una cosa interesante, ¿no? Bueno. Lo que sí es cierto es que te miran cuando yo les intento cantar, me acerco mucho a ellos, paseo mucho por entre ellos, ¿no? Entonces ellos noto que se llega muy adentro porque continuamente te quieren dar la mano, te quieren contactar contigo, ¿no?
Bueno, te miran, pues... perdona, pero te miran porque deben quedar alucinados por la espléndida voz que tienes.
También, gracias.
Lo que yo también te quiero preguntar, que tú comentas que te dan la mano y eso, quiero que me expliques, por favor, según tu punto de vista, ¿qué beneficios o reacciones has observado? ¿Cuáles son las principales reacciones y beneficios de tu sesión?
Sí, yo creo que realmente beneficios es que ya esa hora que están conmigo, que la comparten conmigo, pues están pasando un rato muy ameno, se les ve. El aplauso también después de cada sesión es súper entusiasta. Es que son como niños, es verdad, ¿no? Pero es que además es un aplauso súper sincero, ¿no? Y es una gozada. Y luego también yo a ellos les obligo, entre comillas, a que tanto en la parte de la escuela como de ópera me ayuden a cantar. O
exactamente, esta era otra pregunta. Sí, también era importante un poco buscar la participación del público de la tercera edad de las residencias.
Claro, yo les hago que participen y esto también, pues a nivel de ejercicio mental, yo creo que también les viene muy bien, porque procuro, y como ya te he dicho, ¿no?, que participen, por ejemplo, en la zarzuela, ellos participan, por ejemplo, en Poser la Virgen de la Paloma, ¿no? Entonces ellos participan dando palmas rítmicamente y el nana cantando conmigo el nana, por ser la Virgen de la Paloma, un momento de la chin nana, y entonces lo cantan conmigo y les ves súper entusiasmados, ¿no? Y luego también, por ejemplo, al final de la parte de ópera, canto con ellos el brindis de la ópera y les hago también cantar el brindis, que es súper conocida, entonces que sin letra, que hagan el tarará, tarará, tarará. Y están encantados. O sea, básicamente, ¿el beneficio cuál es? Pues exactamente a nivel cerebral no lo sé. Probablemente, lógicamente, hay un ejercicio, como te digo, rítmico. Ellos muchas veces cantan conmigo incluso, bueno, señoras y señores que están cantando continuamente, imagines y tal, yo los observo y están cantando conmigo. Bueno, algunos no, no en bajo, ¿no? Algunos casi se animan a cantar conmigo, no puede ser, o así, ¿no? O sea, una parte digo que probablemente hay un ejercicio mental interesante, pero yo lo que más me llevo es el buen rato que ellos pasan.
Y explícanos, si una residencia ahora mismo quisiera contactar contigo para que vayas a su centro a hacer un breve concierto, ¿cómo pueden contactar contigo?
Bueno, pues eso es lo más sencillo del mundo, porque es que contacten conmigo en un teléfono, en un móvil, y ya está, ahí me contacto con ellos. O bueno, también tengo una página web que ellos pueden ver ahí también algún vídeo.
¿El teléfono móvil lo quieres dar en directo o quieres que entren en tu página web, que es la lírica en tu residencia, y lo miren?
Sí, es lalíricaaturesidencia.com, y si no, el teléfono es el 646-624425.
Pues para todo aquella residencia que nos esté escuchando o sus profesionales, si quieren tener una sesión con temas como Nessun Dorma de Turandot de Puccini, el No puede ser de La taberna del puerto, o Sole mio de Di Capua, pues que llamen a Andoni Barañano y contacten con él, o entren incluso, como bien decía él, en YouTube tienes vídeos, tienes también una página web muy completa con todo lo que vas haciendo. Entonces, sí. Andoni, otra vez, muchas gracias por haber estado aquí hoy.
Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Por interesaros por la actividad, y nada, viva la música y viva el ocio bueno para los mayores.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Venga.
Molt bé, doncs, com ha dit Andoni Marañano, ha dit que no puede ser que cantaven. Pues anem a escoltar-ho. Això és de La tabernera del puerto. Escoltem-la.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs estem al recte final, però abans volem obrir les línies telefòniques, sobretot més que res perquè vegin que això és un programa en directe i puguin trucar. És el 93-409-2774, 93-409-2774, si tenen alguna pregunta a fer.
Doncs mentre esperem que algú ens pugui trucar, doncs repassem la borsa de treball. Una setmana més tenim moltes ofertes. Avui podem començar per ofertes de fora de la província de Barcelona, que a vegades n'hi ha menys, però també n'hi ha sí, moltes. Avui, per exemple, en portem dues de les residències Les Alzines de Tarragona Ciutat, que, per exemple, estan buscant un terapeuta ocupacional, que un cop al programa n'hem tingut algun que ens ha parlat de què fa aquest professional en una residència, un terapeuta sí, ocupacional, i també, com no, buscant un infermer o infermera. Per altra banda, si tornem ja, com dèiem, a la silla a Barcelona província, trobem que, per exemple, la residència Sant Agustí busca dos gerocultors. La residència Cim Bellaterra, Sant Cugat del Vallès, busca tant gerocultor com també un personal que a vegades també fa molta falta.
Físio.
Neteja.
Neteja també, sí.
És també molt bàsic.
És el més important.
És el més important justament amb les gerocultores.
Pues sí, es mira molt que estigui net tot.
És molt important que hi hagi un bon personal de neteja a les residències. I si continuem, trobem, per exemple, igualment infermer o infermera busquen també la residència Fundació Benèfica Nostra Senyora de Fàtima, a Barcelona, i busquen també gerocultor o gerocultora a la Fundació Nostra Senyora de Fàtima, també a Vallirana. Són dues residències diferents. Diem sempre, estem a les portes de Nadal. Mm-hmm. Si algú busca feina, què ha de fer?
Inforesidències.com.
Si busca una feina, si busca informació...
Inforesidències.com.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui ens la fan des de Girona. Parlàvem d'anar fora de Barcelona en quant a les ofertes de feina, que anàvem a Tarragona, doncs ara anem cap a Girona a veure la pregunta del dia. I ens la fan Tomàs i diu: la meva mare està en una residència petiteta de la zona. Quan hi va entrar a viure ens van dir que tenien un fisioterapeuta. Ara, un cop dins, he vist que només hi va uns dies a la setmana, unes hores a la setmana. Jo em pensava que li faria alguna sessió individual a la meva mare per recuperar-se d'una caiguda que va tenir. I puc fer alguna cosa? Bé, Tomàs, et comento. Sí que és normal que una residència petita, que entenc que estarà acreditada, per tant, té passes públiques, privades, o simplement té passes PEP, que a vegades també comentem, tingui una fisioterapeuta només un dia a la setmana, unes hores concretes. Però per què? Perquè, clar, les hores de la fisioterapeuta van en funció del tamany de la residència.
Clar.
Si té una residència 100 places, doncs tindran 2-3 fisioterapeutes, però, clar, si tenen 20 i poques places, doncs anirà un dia a la setmana, clar, unes hores. Això per comentar. Sí que és cert, per altra banda, que el que solen fer els fisios a les residències, pel temps que hi van, són sessions grupals o també sí, fan sessions amb petits grups. És a dir, o grupals amb 15-20 persones o petits grups de 7-8 persones que si tenen inclús un gimnàs dintre la residència, se'ls emporten a la sala de fisio i fan activitats.
Gimnàsia respiratòria...
Exacte, molt... sí, tot això. El que llavors, això no vol dir que no facin sessions individuals, sí que en fan, però el que vol dir és que si per exemple algun dia en fa una amb la teva mare, una individual, pel tema aquest de la caiguda que comentes, potser ho fan a dia, pues, el dia que som avui, 18 de desembre. Però potser d'aquí a que li torni a tocar fer una altra sessió individual pot passar un mes i pico, perquè, com clar, diem, van un dia a la setmana, unes hores a la setmana i tothom vol una individualització.
És clar,
és complicat. Clar. Jo què et recomano? Que preguntis al centre si ella mateixa o ell mateix, aquest mateix fisioterapeuta, et pot fer una sessió individual a la teva mare a canvi clar, de pagar-ho a part, o bé si treballen amb algú altre d'un altre centre, un altre fisio que sigui extern, clar, que ho pugui fer.
Jo, Carles, ara que estaves, veig que encara tenim una mica de... Res, penso que aquesta... Sempre heu dit vosaltres, el Josep i tu, que una residència és com a casa. Doncs aquesta senyora, jo si haig d'anar amb un fisio, vaja, a la Seguretat Social... I el fisio o ve a casa o, ve, o hi vaig a que vagi...
I és molt que no en centren tinguin un, clar que sí.
Clar. Molt bé, doncs, ens veiem la propera setmana, Carles.
Ens veiem demà.
Molt bé. Doncs fins aquí És gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 de la tarda amb el programa Temps de Benestar, que continuarem parlant de la tercera edat amb més És gran ser gran. D'inforesidències.com. Us esperem. Adéu-siau. Fins demà.